l'informatiu del migdia.
Avui ha entrat en vigor la nova ordenança de mobilitat. És divendres 20 de gener. La policia local ha fet aquests dies controls puntuals i preventius per informar sobretot les persones que fan servir patinets. De seguida us ampliem aquesta informació abans d'altres titulars. Castellà i altres municipis del Vallès Occidental connectats pel riu Ripoll rebran una subvenció de fons europeus Next Generation. L'any 2022 es van instal·lar 5.700 plaques solars en habitatges o indústries de la vila, gairebé el doble que l'any anterior. I en esports, la Unió Esportiva Castellà vol una victòria a Sant Quirze per a distanciar a un rival directe, Albert Sant Andrés.
Derbi vallesà enfront del cinquè classificat, on els blanquivermells buscaran els 3 punts per continuar ampliant diferències al capdavant de la taula.
I la previsió del temps, cel serè o poc ennuvolat, la temperatura mínima serà més baixa i la màxima serà semblant. De cara al cap de setmana, el termòmetre descendirà per sota dels 0 graus. Doncs aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. Avui ha entrat en vigor la nova ordenança de mobilitat, la regulació de l'ús de bicicletes, patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. És la principal novetat de la nova ordenança de Castellà del Vallès. Per informar la població dels canvis, sobretot en relació als patinets, la policia local ha fet aquests dies controls puntuals i preventius. Toni Garrido és caporal de la policia local.
El que estem informant és el que s'ha de fer a l'hora de desplaçar-se amb un vehicle de mobilitat personal. Informar de l'ús obligatori del casc, que és el que farem aquesta nova ordenança, la prohibició de circular amb auriculars i utilitzar el telèfon mòbil o qualsevol aparell electrònic fent ús de circulant amb aquest tipus de vehicles, i la circulació per les vies, que ha de fer com qualsevol altre vehicle, ha de respectar totalment la senyalització existent. Si ha de creuar per un pas de vianants, ha de desmuntar d'aquest vehicle per poder creuar i després continuar circulant normalment com qualsevol altre vehicle.
Els vehicles de mobilitat personal han de circular obligatòriament per la calçada, com la resta de vehicles, sense superar els 25 km per hora. Per tant, no poden anar per la vorera ni pels passos de vianants. A més, la normativa també indica que en cas que circulin per espais compartits amb els vianants, com ara parcs públics, àrees de vianants o carrers de plataforma única, ho hauran de fer respectant la preferència de pas dels vianants i adequant la seva velocitat a la de les persones.
El que està prohibit és circular per les voreres. A les plataformes úniques no hi ha... està permès circular per aquest tipus de vies, igual que per les places, sempre que respecti la velocitat d'un usuari que vagi a peu. És a dir, la velocitat amb la que ha de circular aquest vehicle de mobilitat personal és la d'un usuari a peu o una velocitat que no sigui altament risc per als altres usuaris que vagin a peu.
El caporal Garrido considera que en els darrers temps el nombre de patinets ha disminuït a la vila.
Es dona la sensació aquesta, que al principi va ser tot un boom, van aparèixer molt tipus de patinets, llavors amb l'aplicació de la nova normativa s'ha anat regulant el tema de la potència i la velocitat. Això ha fet que, evidentment, tant els fabricants com els usuaris hagin d'acomodar-se a la normativa. A l'acomodar-se a la normativa, els patinets que han de circular són estrictament els que poden circular. Això s'ha anat controlant també, que puguin circular simplement els que han de circular, i s'ha reduït una mica o bastant, és la nostra sensació, l'ús de patinets que no estiguin permesos per circular per les vies.
Cal tenir en compte que per a l'ús d'aquests vehicles no és necessària cap tipus d'autorització administrativa, carnet o assegurança obligatòria, i que tampoc s'estableix edat mínima per utilitzar-los, però en cas que un menor de 18 anys cometi una infracció conduint-los, els pares o tutors legals hauran de respondre per ell. I és que la nova regulació preveu sancions de fins a 500 euros en cas d'incompliment.
L'informatiu del migdia.
La Comunitat Europea destinarà nous fons per transformar l'entorn del riu Ripoll. Castellà i altres municipis del Vallès Occidental connectats pel riu Ripoll rebran una subvenció de fons europeus Next Generation per poder realitzar un seguit d'accions en el marc del projecte El riu teixint fils de vida. Ho va avançar l'alcalde de Castellà i president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, des de la Fira Internacional de Turisme Fitur a Madrid. L'escoltem.
Avui estem a Fitur i estem per una raó molt important, i és que el nostre municipi, juntament amb d'altres municipis de la nostra comarca, ha rebut una subvenció d'un 1,5 milions d'euros per tal de poder continuar la transformació de l'entorn del nostre riu, del riu Ripoll. Això és molt important pel nostre municipi i jo crec que durant els propers dies serem capaços de poder-vos explicar de manera més detallada en què consisteix aquest projecte. Però la veritat és que aquesta notícia és molt important també per Castellà i pel conjunt de la comarca. Vinga, a reveure.
Aquest és un dels 17 projectes que es faran a Catalunya i que es van fer públics a la Fira amb la presència de Roger Torrent, el conseller d'Empresa i Treball.
L'informatiu del migdia.
I en esports, important visita de la Unió Esportiva Castellà a Sant Quirze, on vol seguir lluitant per ampliar diferències amb rivals directes. Ens ho explica el Besson Andrés.
Doncs sí, Cristina, en un cap de setmana, una més, tindrem bàsquet, vòlei, hoquei patins i futbol sala. Arrenquem, doncs, parlant de futbol, com dèiem, amb la visita de la Unió Esportiva Castellà al camp del Sant Quirze, on el líder de la categoria vol ampliar diferències amb un rival directe, el qual ja va superar per 1-0 en el partit d'anada, el Joan Cortiella. Els blanquivermells volen sumar la 9a victòria consecutiva en Lliga, però per això hauran de superar a un dels equips més potents de la categoria, com dèiem, el Sant Quirze, que en 5a posició lluita per aconseguir una de les 3 places que donen dret a la lligueta d'ascens. El tècnic Santi Fernández és conscient del potencial de l'equip rival i el coneix molt bé.
Un equip molt ben treballat pel seu míster, amb molt bons jugadors, una molt bona plantilla, i ja ho vam veure aquí, ens va costar molt guanyar, un equip molt ben posicionat al camp. Nosaltres hem de continuar fent les coses que fem, però és un camp complicat. Jo crec que és una bala per ells guanyar contra nosaltres, perquè si Berga i Porreig van perdent, poden agafar la tercera posició. Per tant, jo crec que serà un partit molt complicat per nosaltres, però bueno, l'hem d'afrontar pues, amb la solidesa que estem fent fins ara, porteria zero i bueno, dominar les àrees, que és l'important, no rebre i marcar gols.
L'equip visitant arriba sense sancionats, però amb 4 jugadors apercebuts de sanció per acumulació de targetes grogues, en un partit on segur que algun d'ells forçarà la sanció per descansar davant del Voltregà a casa la pròxima setmana. Aquest dissabte, doncs, a les 5 de la tarda, Futbol Club Sant Quirze, Unió Esportiva Castellà, al SEM Can Casablanques de Sant Quirze. I continuem amb futbol, però canviem la gespa pels pavellons, on el futbol sala Farmàcia Catalunya Castellà visita la pista de l'Arenys de Munt, el 8è classificat de tercera divisió. Els de Darío Martínez volen arrencar la remuntada ja i poder sortir com abans millor de la zona de descens, amb un calendari més propici per fer-ho, ja que en les pròximes 3 jornades s'enfrontaran a rivals de la part mitja-baixa de la taula per tancar la primera volta. Amb 5 derrotes en els últims 6 partits, l'equip vol sumar els primers 3 punts del 2023 enfront d'un rival que ha sumat 2 derrotes consecutives i que també està necessitat de punts. Aquest dissabte, a les 6 de la tarda, Arenys de Munt, Futbol Sala Castellà, al pavelló nou d'Arenys. I un altre equip també necessitat de victòries és el Club Bàsquet Castellà, que no sap el que és guanyar des del 16 d'octubre, quan va superar el Vilatorrada per 101 a 87. Els d'Isidre Travé són el pitjor equip de la categoria, però s'han conjurat per lluitar com a mínim per la promoció de descens, una fita que a priori no hauria de ser complicada per l'equip. Tot i això, la visita al Club Bàsquet Artés no serà fàcil, en un pavelló que sempre té un gran ambient i on la victòria serà complicada. L'equip del Bages és 7è a la taula amb un balanç de 7 victòries i 5 derrotes per una victòria del Castellà i 11 derrotes. Demà dissabte, a 16:15 de la tarda, Club Bàsquet Artés, Club Bàsquet Castellà al pavelló municipal d'Artés. I continuem parlant d'hoquei patins, amb un hoquei club castellà que arrenca el primer dels 2 partits que resten per acabar la primera fase. 2 partits seguits que, a més, es disputaran el Dani Pedrosa enfront del Mollet i del Vilassar, dos rivals a priori assequibles. El Mollet serà qui visitarà demà Castellà, un conjunt que intentarà sumar els 3 punts per confiar en les poques opcions de classificar-se per la promoció d'ascens que li resten, ja que si bé matemàticament ho té possible, és molt improbable que els 3 primers classificats fallin 2 dels 3 partits que falten. El Castellà, per la seva banda, tractarà de sumar els 3 punts per continuar en la primera posició, ja que de les 3 jornades restants només disputarà 2, descansant a l'última. Els de Pep Mateo han de sumar els 6 punts i esperar que el Sant Cugat, com a mínim, perdi un dels 3 que li queden per acabar en primera posició. Demà dissabte, a 3:15 del vespre, Hoquei Club Castellà, Mollet Hoquei Club, el Dani Pedrosa de Castellà. I tanquem amb un petit apunt de vòlei, amb la disputa del partit del sènior femení, que diumenge visitarà al migdia la pista del vòlei Sant Esteve, líder de la categoria. Pel que fa al primer equip, els de Rafa Cors tenen jornada de descans abans d'arrencar la fase d'ascens.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
L'Ajuntament va gestionar l'any 2022 un total de 330 expedients per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, de les quals 310 corresponen a sostre residencial i 20 a sostre industrial. El nombre de tramitacions per implantar energia solar fotovoltaica d'autoconsum s'ha multiplicat per 2,5 respecte al 2021. Això ha suposat la instal·lació d'un total de 5.711 plaques solars noves, pràcticament el doble que les que es van col·locar al 2021. La inversió realitzada per particulars o empresa suma un total de 2,9 milions d'euros del total de la despesa realitzada. Un 72% s'ha dut a terme en habitatges, mentre que el 28% restant correspon a edificis industrials. Dos anys després podrà tornar a l'antena de Ràdio Castellà, un dels espais més veterans de l'emissora municipal i pel qual han passat centenars d'escolars de la vila. Quin cacau! La intenció de Ràdio Castellà és posar-lo en marxa aquest mes de febrer, com és tradició. L'objectiu és que nens i nenes de totes les escoles de la vila de segon a sisè de primària passin pels estudis de Ràdio Castellà per participar en aquesta nova edició. De bracet de nous joves, presentadors i tècnics com el Nico Cortés, el Jofre Carceles i l'Àlex Volart, cada dissabte els micròfons de Ràdio Castellà s'obriran a les 11 del matí als escolars de la nostra vila gràcies al veterà concurs de preguntes i respostes.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Els treballs de replantat dels arbres de la Rambla del Celler reprenen dilluns vinent, 23 de gener, a Sant Cugat. Són la tercera fase del projecte que va començar l'any 2017. En aquesta ocasió se substituiran més d'una setantena de pollancres malmesos, malalts i envellits per incorporar espècies noves que incrementin la biodiversitat i els espais d'ombra. Els treballs s'efectuaran en el tram entre els carrers de Sant Medí i Montserrat, una zona d'uns 7.700 metres quadrats. Sergio Morales, des de Cugat.cat, bon dia.
Així es plantaran 105 arbres d'espècies com les alcova, el lledoner, el freixe, la xicandra, l'auró, el tiler, el liquidàmbar, la pomera de flor i el vers, entre d'altres. L'objectiu d'aposta per la varietat, explicat el regidor de Serveis Urbans, José Gallardo, és evitar que una eventual malaltia pugui afectar a tots els arbres.
Hi posem diferents varietats d'arbres, vale? Des de lledoners, el vers i altres tipus de tilers, entre d'altres, i per tant el que fem és no posar un mateix arbrat, també per evitar moltes vegades el que es passa amb les moreres, que és quan hi ha algun tipus d'enfermetat, doncs que es carregui tots els arbres d'una zona. El que fem aquí és, quan, bueno, aquesta varietat el que fa és que si hi ha algun tipus de malaltia, el que fa és que no afecta tot l'arbre i, per tant, el que fa també és frenar que aquesta malaltia es pugui estendre.
Amb els treballs s'aprofitarà per plantar zones arbustives, es drenaran els terrenys i s'instal·larà un sistema digitalitzat de rec que ha de permetre fer més eficients les tasques de manteniment. Encara quedarà pendent engegar la quarta i última fase de millora de l'arbrat de la Rambla del Celler en el tram que va del passeig de la Torre Blanca fins al parc de la Pollancreda. De moment, aquesta tercera fase suposa una inversió per a l'Ajuntament de 350.000 euros.
I de cara a les eleccions municipals, que tindran lloc el proper mes de maig, la ciutat de Terrassa ja té els seus alcaldables. Els detalla Quico Simó, des de Canal Terrassa.
Gairebé tots els caps de llista a Terrassa seran cares noves i majoritàriament dones. Només Tot per Terrassa manté cap de cartell l'alcalde Jordi Ballart. Va guanyar els comicis amb 10 regidors i un nou partit d'àmbit local. Ballart ja havia estat alcalde pel PSC al mandat anterior, però va dimitir i estripar el carnet arran del 155. La llista d'Esquerra, soci de govern, l'encapçala Ona Martínez, regidora d'Infància, Joventut, Transparència i Memòria Històrica. El PSC, a l'oposició després de 40 anys, aspira a recuperar l'alcaldia amb Eva Candela, regidora i diputada al Parlament. També Ciutadans estrena candidata Isabel Martínez, que aquest mandat ja ha estat regidora. Finalment, Junts intentarà augmentar la representativitat amb l'actual portaveu Meritxell Lluís. Pel que fa als partits sense representació, Terrassa en Comú presenta Agnès Petit en una candidatura unitària en Podem, el Partit Popular Marta Jiménez Arcusa i la CUP Jaume Bofill.
Posem el punt i final a l'informatiu d'avui divendres 20 de gener. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos Ecic, el control tècnic, Albert Sant Andrés, amb els esports, i qui us parla, Cristina Domènech. Res més per part nostra. Gràcies per ser-hi i també per acompanyar-nos, que acabeu de passar un bon dia i bon cap de setmana.